Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. El Lloret Estiu Market arriba aquest diumenge a la vila amb més d'una vintena de parades. Serà la 33a edició del que abans es coneixia com a botiga al carrer. De 10 del matí a 10 de la nit es podran trobar tot tipus de productes a preus molt rebaixats amb la participació d'una quinzena d'establiments adherits a l'Associació de Comerciants. Tota l'oferta comercial es complementarà amb una varietat de menús en diversos restaurants de la zona. Tot plegat és una jornada que té per objectiu gaudir en família de tots els punts de venda i altres espais amb jocs infantils i animació. Es vendran estocs de temporada a preus molt rebaixats, però també productes nous. A més, es considera que és una bona oportunitat perquè els comerços es donin a conèixer, especialment els que estan allunyats del centre de la vila. El Lloret Estiu Market, que manté l'esperit del que havia estat la botiga al carrer, serà aquest diumenge. Les diferents parades es poden trobar a la plaça de l'Església, al carrer Cervantes i a la plaça de la Vila, de 10 del matí a 10 de la nit. Sabrem com es presenta la cita parlant d'una banda amb la regidora de Comerç, Lara Torres, i d'altra banda amb el gerent de l'Associació de Comerciants, Francesc Alsina. Així obrim aquest divendres 30 d'agost. Molt bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la Ràdio de Lloret i donem també la benvinguda a l'Eduard, que ens presenta la resta de temes. Edu, bon dia.
Hola, bon dia, Maria, bon dia a tothom. Doncs seguirem parlant de la nova construcció que s'ha fet a la finca de Can Juncadella. Recordem que hi vam entrevistar Jordi Palau del Mas perquè Sos Lloret ha denunciat aquesta nova edificació. Els ecologistes demanen que s'enderroqui i que no hi ha prou amb una sanció econòmica. La plataforma demana la màxima transparència a l'Ajuntament i que actuï amb contundència. Per donar resposta entrevistarem el regidor d'Urbanisme, Albert Robert. A la segona part parlarem del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona. Arriba avui divendres a Lloret amb l'obra Castanyola 7050 a càrrec de la companyia navarresa Puntido Teatre. Sabrem tots els detalls d'aquesta obra que parodiarà l'Espanya de finals de la dictadura. Per això entrevistarem a Javier Salvo, actor i director de l'obra. I també en el marc del FITAC, la companyia lloretenca Cursa Teatre representarà Ese Silencio Incómodo demà dissabte a Girona. Parlarem amb l'actor Elias González. I a més, en el programa d'avui també ens faran ressò d'altres cites que arriben justament aquest cap de setmana, com la participació dels encantats, volem dir, del Lloret en el Carnaval d'Estiu de Tossa de Mar, la 50a edició del concurs de colles sardanistes i l'actuació de la cobla Bicat.
Doncs això és el que ens ha de conduir fins a les 9 del matí, complementat, com sempre, amb el temps i els diaris. I dit això, comencem una nova edició del Bon Dia, Bona Hora en aquest divendres 30 d'agost. Acabem setmana i pràcticament, setmana laboral i pràcticament també el mes d'agost. I ho fem amb en Moisés García a la producció i aquí en directe acompanyant-vos fins les 9, Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora.
Sempre a les portes del cap de setmana, els divendres, fem especial atenció a la previsió del temps i és en Marc Gassó avui qui ens explica un dia més com es presenta tot plegat. Marc, tu mateix, bon dia.
Bon dia, aquest divendres ja l'hem començat amb temperatures superiors a la jornada d'ahir dijous i, per tant, aquesta serà la tònica també durant el dia d'avui. És a dir, que aquestes temperatures vagin remuntant, vagin pujant cap amunt i esperem una jornada avui totalment assolellada, potser amb alguns núvols que puguin arribar a la tarda, com ja va passar durant la jornada d'ahir, i que puguin enterrenyinar una mica el cel degut a les tempestes de l'interior, serien les restes de núvols, però en qualsevol cas el més destacable de la jornada d'aquest divendres serà aquest dia de platja, aquest dia de ple estiu, amb temperatures que fins i tot podran pujar una mica més d'ahir, es podran acostar als 30 graus aquí a Lloret mateix, però això sí, amb aquestes marinades fan que la humitat augmenti i, per tant, aquesta sensació d'aixafogor serà més acusada. De cara al cap de setmana d'afluència de gent altre cop a Lloret i hem d'anunciar, doncs, en principi, matins assolellats, amb temps estable i força calor, fins i tot, dissabte, amb temperatures que no distaran molt de les màximes d'aquest divendres, i també diumenge, però això sí, les tardes, tant de dissabte com de diumenge, esperem que s'ennuvoli, i en principi dissabte no hauria de ploure, però especialment durant el migdia, la tarda i el vespre de diumenge sí que esperem que algun ruixat o alguna tempesta pugui arribar aquí a Lloret mateix. En principi les més fortes descarregarien al nord de la comarca, però no és descartable que de cara al vespre, com dèiem, sobretot diumenge, arribi algun ruixat aquí a Lloret. De cara a la setmana entrant, la inestabilitat no desapareixerà i iniciarem un nou període de temps inestable amb temperatures clarament més fresques.
Doncs moltes gràcies, Marc, per tots aquests detalls. I avui, aquest divendres, ens despertem amb 23 graus i la humitat al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara que són les 8 i 5, fem un cop d'ull al que diuen avui els diaris. Ja us hem dit, avui és divendres 30 d'agost, i en el cas del Punt, el que destaca, i és una de les notícies, de fet, més destacades del dia, és la tornada complicada, i és que la vaga d'Iberia al Prat podria afectar aquest cap de setmana uns 30.000 passatgers. Els serveis mínims garanteixen tots els vols de Ryanair, malgrat la protesta, i el retorn de vacances també resultarà afectat avui per aturades parcials a Renfe. És el titular principal del diari de Girona, que té un altre protagonista, i és Stuani, que finalment es queda a Girona. Renova fins al juny del 2023 per liderar l'equip cap a primera. Dortmund, Inter i Slavia són rivals del Barça a la Champions. És el que diu el Punt avui en l'apartat esportiu. També en aquesta primera pàgina llegim que hi ha hagut una ocupació del 90% als hotels a l'agost. Accés de sal a l'aigua de l'aixeta del port de la Selva. D'altra banda, el Punt també es fa ressò que el TSJ diu que el retard per buidar Vaca Morta és una burla, rebutja un altre recurs del govern. En internacional, el pla dut de Johnson topa amb Escòcia, dimiteix la líder dels conservadors escocesos, clau en la victòria Tory del 2017. I si ens fixem en el diari de Girona, el titular principal d'aquest rotatiu és que la pressió de Barcelona trasllada bandes de lladres a la Costa Brava. La policia de Platja d'Aro ha detectat en una setmana dos grups procedents de la capital catalana. Un d'ells va furtar més de 1.000 euros en productes d'un supermercat. També és destacat que l'acústica de Figueres engega motors. El festival enceta la 18a edició amb l'objectiu de superar els 108.000 espectadors de l'any passat. Les actuacions de la Pegatina, Lil Dami, Su o la banda de tribut a Queen, Momo, destaquen en la primera jornada de la cita, que fins diumenge portarà a la capital de l'Alt Empordà grups com Fangoria, Dorian, Oques Grasses o l'Elèctrica d'Arma. D'altra banda, també llegim en aquesta primera pàgina del diari de Girona que Ryanair diu que el tancament de la base Girona és irreversible. L'aerolínia demana al seu personal que aparqui una vaga condemnada al fracàs. També diu el diari de Girona que la policia local de Blanes aixeca fins a 544 actes per conductes incíviques. Salut sospita d'un nou cas de listeriosi al Ripollès. I en esports hi ha, d'una banda, la notícia que Stuani es queda renovat fins al 2023 a Girona, i de l'altra banda, una entrevista a Laia Palau, que és base de l'Sparcity Leaf, que després de guanyar l'or a l'europeu i a les portes dels 40 anys, està motivada per tornar a jugar a l'Eurolliga. I diu que les medalles són un objecte absurd perquè no en fa res.
La vaga a Renfe, Iberia i Ryanair dels pròxims dies, coincidint amb la tornada de les vacances d'estiu, protagonitza la portada del diari Ara. Per exemple, explica Operació Tornada de Vagues. La resta de rotatius aposten pel debat del Congrés sobre la gestió del govern espanyol. Amb l'Open Arms, per exemple, ABC llegim Sánchez naufraga en el Congrés per la crisi de l'Open Arms. El País, el ple sobre immigració es converteix en un atac general contra el govern central. La Razón, PSOE i Unides Podem evidencien la seva fractura en el Congrés. I El Mundo, el Congrés colpeja Calvó per la seva gestió de l'Open Arms. Per la seva banda, La Vanguardia destaca que l'oposició aprova frenar Boris Johnson als tribunals i al carrer. I finalment, el periòdico afegeix Iglesias afluixa ara per salvar la coalició.
I repassem més notícies com fem sempre. Comencem dient que un jutjat italià ha donat permís per salpar a l'Open Arms.
El jutge considera que les autoritats italianes van retenir il·legalment els migrants en no deixar-los desembarcar.
La fiscalia demana prohibir al Sasso una festa en contra de la Guàrdia Civil.
L'OSPA Agun és una jornada que es fa des de l'any 2010 a la població navarresa per demanar l'expulsió de la Guàrdia Civil de Navarra i el País Basc.
Exguerrillers de les FARC anuncien que tornen a les armes per la traïció del govern.
L'exnúmero 2 de les FARC denuncia que el govern no ha complert i que en aquests temps han estat assassinats centenars de líders socials i guerrillers.
Aquí a casa, a Catalunya, ha detingut un home de 50 anys per conduir a 263 83 km per hora per la C33 i, a més, gravar-se.
La velocitat màxima del tram és de 90 km per hora. L'infractor és veí d'Esplugues de Llobregat.
Cada setmana es pesquen 300 quilos de plàstics a Tarragona.
Els pescadors que practiquen la pesca d'arrossegament, molt criticada, també recullen els plàstics que hi ha a l'aigua.
Notícia molt trista. Ha mort l'home de 40 anys que va intentar salvar dues noies. De fet, les va salvar dues noies que s'ofegaven a Segur de Calafell.
Les mones van poder sortir pel seu propi peu de l'aigua, mentre que els surfistes van rescatar l'home, que va quedar ferit crític.
L'alerta per listeriosi s'amplia també al xoriço i botifarró de la Metxà.
Tant la Junta d'Andalusia com l'Ajuntament de Sevilla ha denunciat l'empresa per ocultar informació.
Nova condemna a un activista, en aquest cas 24 anys de presó, per anar sense vel a l'Iran.
Amnistia Internacional va engegar una campanya fa pocs dies per la sentència contra tres dones més que van protestar per l'obligació de portar el hijab.
Pedro Almodóvar ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
El director de cinema ha explicat que aquí va néixer com a director internacional.
Acabem amb esports. Grup d'alt nivell pel Barça a la fase de grups de la Champions.
Borussia Dortmund, Inter de Milà i Slavia de Praga seran els rivals de l'equip blaurana.
L'Espanyol, per la seva banda, ha fet els deures a Ucraïna amb un empat a 2 gols.
Així doncs, els blanquiblaus s'han classificat per jugar a la Lliga Europa i el sorteig es farà avui mateix a 1:00 PM.
I acabem amb una tristíssima notícia, i és que Luis Enrique ha anunciat que ha mort la seva filla de 9 anys.
La Xana va lluitar en els últims 5 mesos contra un càncer d'ossos. Aquest és el motiu pel qual l'entrenador va deixar la selecció espanyola.
Coses que no s'entenen que puguin arribar a passar. Ara mateix, les 8:11.
Centre d'Estudis de Llengües patrocina el Bon Dia, Bona Hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres.
English, francès, doi,
català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felipe Gibert, número 8, segon pis, al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fanals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fanals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fanals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. Disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972 37 0049.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles a Mosó. Electromòbil Lloret, disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Aldi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Els millors concerts de guitarra a la parròquia de Lloret de Mar amb el Mediterranean Guitar Festival. No et perdis una gran nit de música amb 10 guitarres, un cello i un saxo. Una nit única amb 10 mestres de la guitarra. Gaudeix de les millors melodies de la guitarra espanyola en un esdeveniment musical que no et pots perdre. Aquest dijous 5 de setembre, Festival de Guitarra del Mediterrani a la parròquia de Lloret de Mar. Preu de les entrades 10 euros, gratuït pels menors de 12 anys. Més info al web mediterraneanguitarfestival.com.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, hi som per ajudar.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Molt bon dia de nou, ens hi tornem a posar aquí el bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar quan passen 2 minuts d'1/4. El Lloret Estiu Market arriba aquest diumenge a la vila amb més d'una vintena de parades. Serà la 33a edició del que abans es coneixia com a botiga al carrer. De 10 del matí a 10 de la nit es podran trobar tot tipus de productes a preus rebaixats amb la participació d'una vintena d'establiments adherits a l'Associació de Comerciants.
Tota l'oferta comercial es complementarà amb una diversitat en menús a diversos restaurants de la zona. És una jornada que té per objectiu gaudir en família de tots els punts de venda. S'adreça a tot tipus de públic, lloretencs, visitants de proximitat i turistes.
Es vendran estocs de temporada a preus rebaixats, però també productes nous. A més, es considera que és una bona oportunitat perquè els comerços es donin a conèixer.
El Lloret Estiu Market, que manté l'esperit del que havia estat la botiga al carrer, serà aquest diumenge. Les diferents parades es podran trobar a la plaça de l'Església, al carrer Cervantes i a la plaça de la Vila de les 10 del matí a les 10 de la nit.
Doncs donem pas a unes entrevistes enregistrades per Moisès.
Parlem del Lloret Estiu Market. Ens acompanya als estudis la regidora de Comerç, Lara Torres. Lara, molt bon dia.
Bon dia.
Com es presenta aquesta nova edició?
Doncs aquesta edició es presenta amb novetats. Tindrem uns 20 paradistes que el que volem és que més enllà de l'oferta que presentin de final de temporada i de cada temporada tardor-hivern tinguin una posada en escena seguint tots una línia d'un estil d'art urbà i bohemi.
Què hi podrem trobar?
Doncs podrem trobar diferents establiments a Lloret que potser no estan en els carrers més comercials de la vila i se'ls dona l'oportunitat de que un dia així on s'espera molta gent de fora puguin presentar el seu producte.
Són ja moltes edicions, ara amb aquest nom de Lloret Estiu Market. Suposem que és una cita ja consolidada, no? Podem dir-ho així?
Sí, és una cita consolidada i que sobretot la gent de Lloret i dels voltants més propers l'esperen ja a cada final de temporada d'estiu.
Doncs Lara Torres, regidora de Comerç, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
I seguim parlant del Lloret Estiu Market. Donem pas ara al gerent de l'Associació de Comerciants, és en Francesc Alsina. Francesc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una nova edició de la botiga al carrer, el Lloret Estiu Market. Com es presenta tot?
Bé, es presenta com en altres edicions. L'Estiu Market té un procés. Aleshores, la gent que se va apuntant, doncs, bueno, hi ha una sèrie de parades, i aquestes parades dues disposem en un espai en concret, que és, bueno, en tres espais, bàsicament, que és la plaça de l'Iglésia, el Cervantes i la plaça de la Vila, i en aquests tres espais, doncs, una mica van aquests establiments. El fet de reduir també l'espai també fa que les parades també, el nombre de parades també estigui més reduït, però estigui tot més concentrat, que era la intenció que teníem des de fa uns dos anys que vam començar a canviar la proposta de fer l'Estiu Market i el Primavera Market amb un espai en concret i no fer-ho com ho fèiem abans amb una disparitat d'espais al voltant del carrer.
Quants establiments hi participen?
Doncs uns 20 establiments tenim apuntats ja.
Tots de l'Associació de Comerciants?
Hi ha dues persones, que una de les condicions que posem és que en principi això és per a l'Associació de Comerciants, però sempre i quan la proposta d'altres establiments que es vulguin afegir en aquesta fira sigui una proposta que pugui combinar perfectament i que sigui un producte que sigui totalment bo per la resta dels firaires, doncs, o de la gent que es posa, doncs és una de les vessants que donem opció que es puguin posar. Intentem que no siguin productes tot repetits i aleshores doncs, també amb aquesta condició doncs, creiem que el fet de que vinguin establiments que no siguin associats però que donin un valor a la resta d'establiments creiem que és convenient i és bo.
Tot i que se li diu Lloret Estiu Market, sempre diem que manté l'essència del que era l'anomenada botiga al carrer.
Correcte, és una de les opcions que ens van proposar en el seu moment, quan vam voler canviar el nom de botiga al carrer, per anar una miqueta anar canviant també al llarg del temps, botiga al carrer, semblava que tingués una anomenada, i ens li volíem donar un altre aire, un altre nom, en aquest establiment, però vam voler guardar també el fet que era una edició més de la botiga al carrer. En aquest cas ja portem unes 33 edicions i per tant doncs, bueno, ja fa temps que fem aquest tipus d'activitat. Aleshores, després de quasi 16 anys, quasi 17 anys que farem el mes de març, doncs home, doncs, és bo que vulguem conservar aquesta essència de botiga al carrer perquè ho vam iniciar així i és bo que sempre hi hagi aquest... Inclús a la ment de la gent li queda sempre botiga al carrer, molts comerciants no diuen el nom que tenim ara d'Estiu Market, sinó que segueixen pensant en botiga al carrer, que és això, el que passa que hem canviat la manera de fer, la manera d'exposar en el seu moment, que és com explicava abans, en comptes de posar unes carrers i davant de les botigues, per la disparitat i per la distància que hi havia entre parades, doncs vam creure convenient reunificar-ho tot i posar-ho en uns espais molt concentrats.
Doncs, com sempre, hi haurà una àmplia oferta per al públic, tant local com visitant, però aquest esdeveniment, en què ajuda els establiments que participen?
Bé, els establiments que participen, bàsicament, és que, per un costat, establiments que estan en una àrea forta d'un entorn comercial, una zona d'alta afluència de gent, o en una zona que hi ha una activitat comercial com és un d'aquests carrers cèntrics, sinó que estiguin a altres carrers, a altres zones, i vulguin acostar-se, doncs, per un costat, tenen l'oportunitat de vendre més, perquè ajuda que hi ha un flux de gent que es concentra en aquesta zona, i a més hi ha gent que també, per donar-se a conèixer, que tenen un nou producte o un nou establiment, també els ajuda. Aleshores, per als establiments que ja són socis, establiments que estan en aquesta zona, també ajuda a vendre productes que estan ja en rebaixa, i aleshores és una manera ja de treure estocatges. El fet, bàsicament, de la botiga al carrer, de l'essència dels primers moments de la botiga al carrer, era això, treure estocatge, fer lloc en els magatzems i llavors treure un preu molt barat. Inclús va ser que vam decidir posar un preu mínim de venda que fos de 3 euros perquè no hi haguessin productes més barats d'un euro, perdó, de 3 euros, i que fos de 3 euros cap amunt. A més, vam voler unificar la imatge, en aquest cas, de la venda i l'exposició d'aquests preus i donem una sèrie de cartells on poden posar aquest preu perquè així s'unifiqui i la gent identifiqui que són preus de la botiga de l'Estiu Market amb un preu superior a 3 euros. d'aquesta manera, doncs, també el que no volíem és que hi hagués un preu molt rebaixat, sinó que també pugui donar una mena d'idea de que, bueno, estan rebaixats, però també a partir d'un preu.
Doncs, Francesc, esperem que vagi tot molt bé en aquesta nova edició de la botiga al carrer del Lloret Estiu Market. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per la difusió i el suport que ens doneu sempre.
Bon dia, bona hora.
Cinc minuts per dos quarts de nou. Seguim avançant aquí al Bon Dia, Bona Hora i recuperem una informació que recordareu que us explicàvem ahir. I és que Sos Lloret denuncia una construcció il·legal a la finca de Can Juncadella. Avui en parlarem amb un regidor de l'equip de govern, Albert Robert, com a regidor d'Urbanisme. Us recordem que es tracta d'una nova edificació dins de la parcel·la vinculada a l'expresident del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev. És una planta baixa d'entre 100 i 200 metres quadrats que s'hauria construït entre els mesos de maig i juliol.
Els ecologistes denuncien que aquest habitatge vulnera el Pla d'Espais d'Interès Natural, la zona d'especial protecció per les aus, el lloc d'importància comunitària dins la xarxa Natura 2000, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes.
La plataforma ecologista la va veure des del mar i va entrar una instància a l'Ajuntament per preguntar si s'havia fet alguna cosa al respecte. El consistori va respondre que els serveis d'inspecció municipal van obrir un expedient sancionador als propietaris de la finca per l'execució d'obres sense llicència i no legalitzables. Un expedient que podria anar acompanyat d'una sanció econòmica.
Sols Lloret, però, exigeix que es faci enderrocar la construcció i, segons un portaveu de l'entitat, Jordi Palau del Mas, no n'hi ha prou amb aplicar una sanció econòmica.
Pensem que això té una solució i és enderrocar la nova construcció, perquè no val aquí legalitzar la situació amb una multa. Nosaltres creiem que una zona tan important com per ser catalogada fins a 6 proteccions, doncs s'ha de restaurar, i si s'ha fet una il·legalitat, doncs s'ha d'enderrocar la nova construcció i, per tant, no posar preu a la legalitat. No val això de pagar una multa per molts calés que tinguis i que ja et quedi la construcció per tu. Per tant, exigim que s'enderroqui.
La plataforma demana la màxima transparència a l'Ajuntament i que actuï amb contundència per evitar que passi el que ja ha passat moltes vegades en aquesta finca. Els processos s'allarguen tant que acaben arxivant-se.
Tots sabem que la finca de Can Juncadella, doncs, acumula una sèrie de situacions prèvies on s'han vulnerat les ordres que s'han donat des de l'Ajuntament. Per tant, acumulant altres experiències que s'han portat a terme en aquesta finca, nosaltres el que demanem és que es treballi bé aquest tema i que sigui totalment transparent des de l'administració, des de l'Ajuntament, a l'hora d'explicar a la ciutadania quins són els tràmits i quins són els terminis que preveuen per fer enderrocar això.
Algunes d'aquestes actuacions dels amos de Can Juncadella que la plataforma critica que han quedat en no res són un castell de focs artificials sense permís, un abocament il·legal de sorra a la cala dels Rajols i obres a la casa dels Masovers on es va fer una ampliació descarrada del sòl edificable.
Però el que més destaca a Sos Lloret són les irregularitats amb el camí de ronda. La plataforma denuncia que en el tram que creua la finca, que per ordre judicial ha d'estar obert, conté elements d'intimidació.
S'anuncia per megafonia que la zona és una propietat privada i també hi ha càmeres de seguretat i cartells de prohibit al pas. Recordem que l'accés al camí de ronda va estar tallat entre el 2009 i el 2016, però una sentència va obligar a reduir, a restituir, volem dir, el pas.
Aquí als estudis, el regidor d'Urbanisme, Albert Robert, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Sos Lloret denuncia aquesta construcció i reclama que l'Ajuntament actuï amb contundència i que sigui transparent i, sobretot, que s'acabi enderrocant aquesta construcció i no es limiti a posar una sanció econòmica. Què és el que ha fet l'Ajuntament fins ara? Què té previst fer? Quin és el timing?
No, el posicionament de l'Ajuntament és estrictament complir amb la legalitat. La legalitat diu que allà és un espai de sòl no urbanitzable, com molt bé deia ahir en Jordi Palau del Mas, doncs és un espai molt protegit. I, per tant, el decret el que diu és que han de restituir l'espai en com es trobava abans, per tant, no tenen una altra opció que enderrocar, però sí que és cert que tenen 15 dies per entrar al·legacions en el decret que se'ls va enviar. Un cop ens enviïn les al·legacions, nosaltres haurem d'estudiar-les i donar-los resposta, i en el cas de que siguin desfavorables, doncs això s'aprovarà per junta de govern local i llavors es farà ja el decret d'enderroc definitiu. Definitiu. No hi ha més, simplement és una temporalitat que la burocràcia exigeix i, per tant, s'han de donar compliment als temps de resposta.
Però més o menys de quant de temps estaríem parlant? És a dir, seria dins d'aquest any? Es podria allargar més?
Si fos per nosaltres seria demà, però clar, tothom coneix l'administració i l'administració té unes temporalitats molt lentes i dona, fins a cert punt és massa permissiva a l'hora de poder donar resposta. Llavors estic convençut que si nosaltres desestimem les al·legacions i executem i per tant donem ordre d'enderroc o de restitució, ells aniran al contenciós i faran tot el que hagin, que creguin ells oportú que s'hagi de fer. A partir d'aquí, doncs clar, doncs judicis, etc, etc, i tot això s'allargarà segur, però el que està clar és que han aixecat una finca amb una zona protegida i de sòl no urbanitzable i per tant l'obligació de l'Ajuntament és fer complir la legalitat a tothom i hauran de restituir aquesta finca, més tard o més d'hora, però l'hauran de restituir.
La polèmica en aquest espai ve de fa temps i Jordi Palau del Mas criticava que moltes vegades els amos de la finca fan el que volen i que després s'allarga tot el procés tant que s'acaba arxivant i que no volen que passi el mateix. Com a nou regidor d'urbanisme, controlaran que això no acabi passant?
Sí, sí, absolutament sí. És a dir, el propietari de la finca de Can Juncadella és un propietari més d'una finca de Lloret de Mar, i qualsevol propietari que no compleix amb la legalitat establerta en el Pla General Municipal, doncs se'ls ha de sancionar com pertoca i com diu el POM, no? I en aquest aspecte, doncs, nosaltres hem de seguir el protocol que s'ha de seguir amb qualsevol propietari que estigui cometent una il·legalitat dins la seva finca.
Tenien constància d'aquesta construcció abans que Sus Lloret els fes arribar a l'estància?
Em consta que un inspector municipal de casualitat, perquè aquesta finca només es veu des de mar, estava amb una barca i va veure la vivenda en allà, aquella casa, i va dir, ostres, això. I em consta que data del 4 de juliol, si no vaig errat. Per tant, sí que ho van veure abans. Jo ho vaig veure a l'ofrena floral que van fer amb la confraria de Sant Elm, per tant, era el 26 de juliol. Vaig fer fotos, vaig anar al departament i em van dir, no, ja està tot, i ara se'ls ha de fer el decret i passar-los-hi perquè això ja comença. Però efectivament ens en vam adonar el 4 de juliol. Jo no sé quan ho van entrar ells la instància.
L'altre aspecte que denuncia Sos Lloret, també relacionat amb Can Juncadella, és aquesta intimidació que hi ha en el tram de Camí de Ronda que passa per aquesta finca. Què s'hi està fent o què s'hi pot fer des de l'Ajuntament?
Bé, des de l'Ajuntament el que estem fent és estar molt a sobre. Cada cop que rebem alguna denúncia perquè s'han sentit increpats, doncs enviem policia local i aixequem actes, i jo entenc que tot això s'inicia amb un expedient sancionador i suposo que fluctua positivament. No puc fer seguiment de tot, però si fa falta ja ho faria. El que està clar és que ara mateix a ningú li ve de gust passar per allà, i és algo que hem de resoldre, perquè al final el camí públic està inventariat i allò no tothom sap que és camí de ronda perquè està marcat, i el que hem de fer és arribar, jo crec que una entesa, hauríem de ser capaços d'arribar a una entesa amb els propietaris perquè la gent pogués passejar per aquell camí públic que tothom li ve de gust passejar quan vulgui, i no sentir-se increpat quan arriben en el tros de camí que voreja la finca privada, no? Bé, estar-hi molt a sobre i mirar de ser implacables amb les accions.
Doncs des de la ràdio també farem un seguiment de com evoluciona aquest tema, aquest serial de Can Juncadella que sembla la història de mai acabar. Regidor d'Urbanisme Albert Robert, per ara, moltíssimes gràcies per atendre'ns un cop més aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a tots vosaltres. Molt bon dia.
Ara mateix passen 3 minuts de 9:15. Moment en el que en el Bon Dia Bona Hora donem pas a Marc Gassó amb tots els detalls de la previsió del temps, fixant-nos molt en aquest cap de setmana que tenim per davant, en què tanquem l'agost i obrim el setembre. Marc, molt bon dia.
Bon dia. Aquest divendres ja l'hem començat amb temperatures superiors a la jornada d'ahir dijous, i per tant aquesta serà la tònica també durant el dia d'avui, és a dir, que aquestes temperatures vagin remuntant, vagin pujant cap amunt, i esperem una jornada avui totalment assolellada, Potser amb alguns núvols que puguin arribar a la tarda, com ja va passar durant la jornada d'ahir, i que puguin enterrenyinar una mica el cel degut a les tempestes de l'interior, serien les restes de núvols, però en qualsevol cas el més destacable de la jornada d'aquest divendres serà aquest dia de platja, aquest dia de ple estiu, amb temperatures que fins i tot podran pujar una mica més d'ahir, es podran acostar als 30 graus aquí a Lloret mateix, però això sí, amb aquestes marinades fan que la humitat augmenti i per tant aquesta sensació d'aixafogor serà més acusada. De cara al cap de setmana d'afluència de gent altre cop a Lloret, i hem d'anunciar, doncs, en principi, matins assolellats, amb temps estable i força calor, fins i tot, dissabte, amb temperatures que no distaran molt de les màximes d'aquest divendres, i també diumenge, però això sí, les tardes, tant de dissabte com de diumenge, esperem que s'ennuvoli, i en principi dissabte no hauria de ploure, però especialment durant el migdia, la tarda i el vespre de diumenge sí que esperem que algun ruixat o alguna tempesta pugui arribar aquí a Lloret mateix. En principi les més fortes descarregarien al nord de la comarca, però no és descartable que de cara al vespre, com dèiem, sobretot diumenge, arribi algun ruixat aquí a Lloret. De cara a la setmana entrant, la inestabilitat no desapareixerà, iniciarem un nou període de temps inestable amb temperatures clarament més fresques.
Moltes gràcies, doncs, Marc. Ara mateix, 23 graus, com deies, ens despertem amb una temperatura més elevada del que teníem aquests últims dies i la humitat al 79%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs avui divendres 30 d'agost, el que destaquen alguns diaris a la seva portada, i és el cas del Punt, i també ho llegim amb un titular més petit, el diari de Girona, és que serà una tornada complicada. A l'aeroport, la vaga d'Iberia al Prat podria afectar aquest cap de setmana uns 30.000 passatgers, mentre que els serveis mínims garanteixen tots els vols de Ryanair, malgrat la protesta. Ryanair, a més, diu que el tancament de la base a Girona és irreversible. L'aerolínia demana al seu personal que aparqui una vaga condemnada al fracàs. I a més, el retorn de vacances també resultarà afectat avui per aturades parcials a Renfe. És el que llegim en aquests dos diaris sobre aquesta notícia, que també porten altres rotatius a la seva portada, però hi ha diversitat de temes. Per exemple, un dels protagonistes del dia a comarques gironines és Stuani, que es queda a Girona. Ha renovat fins al juny del 2023 per liderar l'equip cap a primera. Ho destaquen tots dos diaris, El Punt i El Diari de Girona. I en aquest últim també hi ha una entrevista a Laia Palau, que és base de l'Espar City Leaf, que diu que les medalles són un objecte absurd perquè no en fa res. La jugadora, després de guanyar l'or a l'Europeu i a les portes dels 40 anys, està motivada per tornar a jugar a l'Eurolliga. Serà la segona temporada que estigui a l'Unigirona. D'altra banda, al Punt, en plana internacional, es fa ressò que el pla dut de Johnson topa amb Escòcia. Dimiteix la líder dels conservadors escocesos, clau en la victòria Tory del 2017. I també en aquesta primera pàgina, en l'apartat de turisme, diu que l'ocupació ha estat del 90% als hotels a l'agost. Pel que fa al diari de Girona, el titular principal és que la pressió de Barcelona trasllada bandes de lladres a la Costa Brava. La policia de Platja d'Aro ha detectat en una setmana dos grups procedents de la capital catalana. Un d'ells va furtar més de 1.000 euros en productes d'un supermercat. També destaca el diari de Girona que l'acústica de Figueres engega motors. El festival enceta la 18a edició amb l'objectiu de superar els 108.000 espectadors de l'any passat. Les actuacions de la Pegatina, l'Ildami, Su o la banda de tribut a Queen, Momo, destaquen en la primera jornada de la cita, que fins diumenge portarà a la capital de l'Alt Empordà grups com Fangoria, Dorian, Oques Grasses o l'Elèctrica d'Arma. I dos titulars més. D'una banda, la policia local de Blanes ha aixecat fins a 544 actes per conductes incíviques, i d'altra banda, Salut sospita d'un nou cas de listeriosi al Ripollès.
La vaga Renfe, Iberia i Ryanair dels pròxims dies, coincidint amb la tornada de les vacances d'estiu, protagonitzen la portada del diari Ara, explica Operació Tornada de Vagues. La resta de rotatius aposten pel debat al Congrés sobre la gestió del govern espanyol amb l'Open Arms. ABC subscriu: Sánchez naufraga en el Congrés per la crisi de l'Open Arms. El País: el ple de sobre immigració es converteix en un atac general contra el govern central. La Razón: PSOE i Unides Podem evidencien la seva fractura en el Congrés. I El Mundo: el Congrés colpeja Calvo per la seva gestió de l'Open Arms. Per la seva banda, La Vanguardia destaca que l'oposició prova de frenar Boris Johnson als tribunals i al carrer, i finalment El Periódico afegeix: Iglesias afluixa ara per salvar la coalició.
I seguim gratant en els mitjans de comunicació generalistes i comencem explicant-vos que un jutge italià ha donat permís per salpar l'Open Arms.
El jutge considera que les autoritats italianes van retenir de forma il·legal els migrants en no deixar-los desembancar.
La fiscalia demana prohibir al Sassu una festa en contra de la Guàrdia Civil.
Los Paaguna és una jornada que es fa des de l'any 2010 a la població navarresa per demanar l'expulsió de la Guàrdia Civil de Navarra i el País Basc.
Exguerrillers de les FARC anuncien que tornen a les armes per la traïció del govern.
L'exnúmero 2 de les FARC denuncia que el govern no ha complert i que en aquests temps han estat assassinats centenars de líders socials i guerrillers.
En plena de successos, ha estat detingut un home de 50 anys per conduir a 263 km per hora per la C-33 i, a més, gravar-se.
La velocitat màxima del tram és de 90 km per hora. L'infractor és veí d'Esplugues de Llobregat.
Cada setmana es pesquen 300 quilos de plàstics a Tarragona.
Els pescadors que practiquen la pesca d'arrossegament, molt criticada, també recullen els plàstics que hi ha a l'aigua.
I ens quedem a la província tarragonina per una mala notícia, i és que ha mort l'home de 40 anys que va intentar salvar dues noies que s'ofegaven asseguda a Calafell.
Les manes van poder sortir pel seu propi peu de l'aigua, mentre que uns surfistes van rescatar l'home que va quedar ferit crític.
Recordem que en aquella hora ja no hi havia servei de socorrisme i que onejava la bandera vermella en aquesta platja tarragonina. I també en successos, l'alerta per listeriosi s'amplia al xoriço i al botifarró de la Mitjà.
Tant la Junta d'Andalusia com l'Ajuntament de Sevilla han denunciat l'empresa per ocultar informació.
En plana internacional, nova condemna a un activista. En aquest cas, 24 anys de presó per anar sense vel a l'Iran.
Amnistia Internacional va engegar una campanya fa pocs dies per la sentència contra tres dones més que van protestar per l'obligació de portar el hijab.
En plana cultural, el protagonista és Pedro Almodóvar, que ha rebut el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
El director de cinema ha explicat que aquí va néixer com a director internacional.
I en esports, parlem de futbol. Primer de tot, per destacar que li ha tocat un grup del nivell al Barça a la fase de grups de la Champions.
Borussia Dortmund, Inter de Milà i Slavia de Praga seran els rivals de l'equip blaugrana.
L'Espanyol, per la seva banda, ha fet els deures a Ucraïna amb un empat de 2 gols.
Així doncs, els blanquiblaus s'han classificat per jugar a la Lliga Europa. El sorteig es farà avui mateix a la 1 del migdia.
I acabem amb una tristíssima notícia, i és que Luis Enrique ha anunciat que ha mort la seva filla de 9 anys.
La Xana va lluitar els últims 5 mesos contra un càncer d'ossos. Aquest és el motiu pel qual l'entrenador va deixar la selecció espanyola.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui veiem a les portades que l'ocupació hotelera a la Costa Brava ha complert les expectatives i ha arribat al 90%, i parla de Lloret de Mar, el diari de Girona i El Punt. El sector valora positivament els resultats d'aquest agost, però assenyala que alguns establiments de Lloret i Blanes hi han arribat gràcies a les ofertes d'última hora. Una pràctica que diuen els diaris que ja utilitzen altres comunitats autònomes, com ara Balears i Canàries, on també hi ha una capacitat hotelera elevada. D'altra banda, el diari El Punt explica que Blanes ha aprovat l'ampliació de l'espai quirúrgic de l'Hospital Comarcal. Permetrà crear una planta de 1.300 metres quadrats on hi haurà noves sales d'operacions. El ple de Blanes va aprovar aquest aspecte i afecta a Lloret de Mar, perquè recordem que l'Hospital de Blanes és comarcal i és el que ens toca als veïns de Lloret. I a l'agenda del Punt també volem destacar que hi ha diferents activitats aquí a la vila. Per exemple, a 7:15 de la tarda al Museu del Mar, visita de la ruta indiana més Can Font en francès, i també en un altre idioma, en castellà. A les 8 del vespre als jardins de Santa Clotilde ofereixen nits d'estiu més enllà dels jardins, que és una visita guiada amb acompanyament musical.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim avançant. Són gairebé 9:15. Aquest divendres, a les 9 de la nit, avui, a les 9 de la nit, arriba al Teatre de Lloret l'obra Castanyuela 70-50 dins del FITAC, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona. I és que un any més la vila és una de les seus.
El director del festival, Martí Paraferrer, explica que és una comèdia en forma de musical a càrrec de la companyia navarresa Puntido Teatre. L'espectacle servirà per parodiar l'Espanya de finals de la dictadura.
Ens hem proposat portar un espectacle molt fresc, molt divertit. És un grup de tafalls
Falla de Navarra, que es diuen Puntido Teatre, i que fan un revival molt musical. L'espectacle té un nom divertit, que és Castanyola 75+50, i té un punt molt boig, molt divertit, molt fresc. Jo el recomano molt, perquè és molt festivalero, és un espectacle molt festivalero, molta gent dalt de l'escenari, per divertir-se, per passar-ho bé.
I de cara a demà, l'Associació Cultural Mueca de Lloret de Mar, a través de la companyia Corset Teatre, tornarà a participar en el festival. Ho farà per representar l'obra Ese silencio incómodo al Patí de les Magnòlies de Girona, també a les 9 de la nit.
Aquest any han estat escollits els de Corset Teatre, que és un grup que coneixem, que treballen molt finament, que són gent també molt compromès amb l'art de l'escena, i per tant estem molt contents de tenir-los. Jo crec que també faran una vetllada de teatre aquí al Patí de les Magnòlies que agradarà i que, bé, jo, sobretot, el que intento és promocionar, el que intentem des del FITAC és promocionar el teatre a les nostres comarques a través d'un esdeveniment internacional. I Lloret de Mar sempre ha sigut una vila molt teatrera i que sempre ens ha sortit molt bé en el FITAC de productes amb molta qualitat.
L'any passat el FITAC va reunir més de 13.000 espectadors en les diferents localitats que van formar part del programa. En aquesta edició, a banda de Girona, hi ha 9 municipis que acullen espectacles. Són Lloret, Campdevànol, el Ripollès, Maçanet de la Selva, Sant Jordi Desvalls, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere Pescador, Llançà i Vidreres.
Doncs primer de tot ens centrem en l'obra que es podrà veure avui a Lloret, Castanyuela 70+50, i aquesta informació ens l'amplia en Moisès.
Tenim al telèfon Javier Salvo, actor i director de la companyia Puntido Teatro. Molt bon dia, buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Com és l'obra Castanyuela que se interpretarà aquí en Lloret de Mar?
Bueno, Castañuela 70 fue una obra emblemática de los años 70 del teatro independiente español, porque, bueno, ahí se produjo una especie de inflexión en el teatro independiente, que tenía un público minoritario, y aquí se dirigió hacia un público popular, tomando la revista, la comedia como género de base para hacer una crítica social y política del momento que se estaba viviendo. Los artífices de la obra fueron el Grupo Tabano y las Madres del Cordero. Es una obra musical. Y el hecho de que la prohibieran y tuvo un éxito extraordinario luego por el extranjero, pues la convirtió un poco en el símbolo de aquel teatro del franquismo, del último franquismo, de la última etapa del franquismo.
Nos han presentado esta obra como un espectáculo inclasificable, en el sentido de que es una mezcla, ¿no?, de estilos, de musical, comedia.
Sí, es una mezcla de géneros, parodia. Se buscaba entonces también el teatro así brechtiano, que conectaba con la realidad social, pero es una obra inclasificable porque fue muy, muy diferente, una comedia diferente para criticar y para poner en solfa un poco los valores de aquella España, y que nosotros hemos descubierto. Por eso le titulamos, y hemos hecho una adaptación, y lo titulamos Castañuela 70+50, porque han pasado 50 años y nos hemos dado cuenta de que hay muchas cosas, muchos aspectos de aquella realidad que han cambiado, más bien en la forma, pero no tanto en el fondo, ¿no? Y entonces sigue siendo vigente el mensaje de crítica a toda esa cultura españolista y en la que se sustentó aquel régimen.
Lo que sí que es cierto, que aunque hayan pasado años, entendemos que habrá un público concreto, de una edad concreta, que se sentirá muy identificado, ¿no?
Sí, bueno, creo que también hemos conectado con la gente, con la juventud, en el sentido de que tiene una estética juvenil la obra, ¿no? Y entonces, como te digo, como la realidad no ha cambiado tanto, pues sí que a los que tenemos cierta edad nos recuerda el teatro que vimos en aquella época, y para la gente joven es una forma de dar a conocer cómo fue aquel fenómeno teatral, ¿no? Por lo tanto, tiene un valor así cultural interesante la obra. Pero se disfruta porque tiene una dinámica musical, cómica y agradable para todos los públicos.
Y Javier, ¿cuántos personajes o qué personajes encontraremos?
Bueno, pues estamos ahí trabajando 14 personas. Nos ha costado organizar esta fiesta, pero estamos compartiéndola a gusto con la con la gente. Somos en escena 9 personas, más 3 músicos, más 2 técnicos de proyecciones, de sonido, de iluminación. Bueno, en total nos hemos desplazado aquí a Girona 18 personas y estamos disfrutando del festival e intentando disfrutar también de esta fiesta con el público que se lo va a pasar bien.
¿Y qué personajes son? Al menos los más destacados, ¿quién son?
Bueno, es una obra a base de en los que hacemos un poco de todo, ¿sí? De todo. Cada personaje se desdobla en un montón de personajes porque, como te digo, tiene una estructura de sketch con números musicales. Es el formato teatral de la revista, ¿no? Lo que pasa que es así como la revista, pues es un género glamuroso y para y de evasión y tal, pues aquí lo que utilizamos ese género es para hacer una crítica social y de alguna manera también criticamos ese género glamuroso o hacemos una parodia de todo eso, ¿no? Para criticar un poco la sociedad que nos ha tocado vivir.
Y una última pregunta, Javier, ¿cómo valoráis poder participar en esta edición del FITAC?
Bueno, pues ha sido una cosa muy interesante para nosotros. Yo conocía el FITAC porque Pontido Teatro es de una localidad de Tafalla, de Navarra, en la que tenemos dos grupos, un grupo ya veterano que viene pisando las tablas desde hace ya 50 años, y tuvimos oportunidad de visitar hace 2 años el FITAC porque ganamos los premios nacionales de Juan Mayorga de escena amateur, y eso nos daba la oportunidad de participar en el festival. Entonces yo conocía el festival, sabía que era una oportunidad increíble de conectar, de conocer otros grupos, es una convivencia maravillosa, que la tienen muy bien organizada, además de visitar otros pueblos y conocer a los grupos de otros pueblos. Bueno, un festival de intercambio, de convivencia y de comunicación muy interesante. Y ahora pues lo estamos disfrutando con una obra pues que nos han seleccionado y nos hizo una gran ilusión.
Javier Salvo, muchas gracias por atendernos y que vaya muy bien la representación de esta noche aquí en Lloret.
Vale, pues a ti, muchas gracias.
I seguim parlant ara de l'obra que es podrà veure demà a Girona de la companyia lloretenca Curset Teatre. És l'obra Ese silencio incómodo. Saludem a l'actor Elías González. Molt bon dia.
Molt bon dia, bon dia.
Com valoreu participar altra vegada en aquest festival, al FITAC?
Bueno, siempre es una buena noticia y es una suerte poder participar en FITAC. Tal y como decía el compañero de Navarra, en un festival que es un festival de intercambio y de la posibilidad de conocernos entre unos y otros, y el trabajo que se está haciendo tanto en Cataluña y a nivel internacional, así que felices.
¿Es un buen festival? ¿En feu una valoración positiva?
Por supuesto, sí, es una valoración positiva, sin duda. FITAC tiene una repercusión y una importancia a nivel internacional. Incluso este año vienen grupos de muchos sitios, de Rumanía, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Rusia. Es un abanico variopinto que además que le aporta esa riqueza cultural, ¿no? Y la posibilidad de ver teatro gestual muchas veces o en otro idioma y poder disfrutarlo.
I Elías, recordem que Ese silencio incómodo és una obra que ja hem pogut veure. Recorda'ns una mica quin és l'argument.
Bueno, Ese silencio incómodo es una obra del autor Ángel Serrano Laguna. Es una lo podemos pintar como o describir como una comedia dramática, porque sí que tiene muchos tintes de ironía, de este tipo de comedia tanto que tanto nos gusta, pero que finalmente acaba en un desenlace o en un argumento más bien dramático que hace que el público se vaya con una historia, con argumento y con un final que hay que llevarse y darle una vuelta, ¿eh? No solamente es una comedia para reír, sino que también para digerir.
Uh-huh. I l'escenari, el Pati de les Magnòlies, on ja heu actuat, què us sembla?
Bueno,
De, en primer lugar, el patio de las Magnolias. El patio de las Magnolias es un espacio icono del festival. Sí es verdad que nosotros el montaje lo tenemos que adaptar completamente, la puesta en escena, para poder actuar allí, pero bueno, esa es una de las cosas que hacen atractivo participar en FITAC, porque tienes que tener la capacidad, la disponibilidad y la disposición de poder coger tu montaje y adaptarlo allí. Creo que va a quedar muy bien. Tendremos que adaptarlo en dos espacios, porque es un escenario mucho más pequeño. Pero bueno, ese silencio incómodo, hemos tenido la suerte de llevarlo a muchos sitios, a Pineda, a Santa Coloma de Farnés, a Blanes, y por supuesto en las veces que hemos actuado en Lloret, y cada bolo se ha sido totalmente diferente, y en esta ocasión no será igual tampoco, así que vamos a jugar también.
Doncs una part més del fet de fer teatre i teatre amateur. En tot cas, Elias, és el segon cop o el tercer que participeu al FITAC?
És la segona cop. Sí, la primera fue el Código Alfa, en un proyecto que estrenamos el 2016 y con el que postulamos y participamos en FITAC en 2017.
I, Elias, ja per acabar, abans d'acomiadar-nos, comentaves que ese silencio incómodo l'heu girat moltíssim. Teniu ara altres projectes, perquè entenc que és agradable una mateixa obra poder-la representar molts cops, però també hi ha aquell coquet de fer coses noves. No sé si ja esteu treballant en algun altre projecte.
Bueno, la verdad es que sí. Ya Ocorset cada año tiene el objetivo de hacer un proyecto nuevo, lo que no quita poder rodar quizás un poco más ese silencio incómodo, pero ahora para noviembre tenemos un proyecto interesante que ya se desvelará también en la presentación de la nueva programación, pero que tiene relación con el bullying, que es un proyecto diferente, porque estamos invitando a participar con nosotros a gente joven. Ya te contaré en su momento por dónde quiere ir la iniciativa, y en febrero tenemos la intención de estrenar el nuevo proyecto ya como Corset Teatra, y nada, sí, seguimos en la vía de seguir trabajando y hacer cosas, que és el que queremos.
Doncs des de la ràdio, encantats d'anar-ho explicant, i recordem que demà sereu a Girona, al Patí de les Magnòlies, a partir de les 9 de la nit, dins del FITAC, amb ese silencio incómodo. Elias González, moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt i molt bé. Una abraçada.
Muchas gracias a vosotros.
Bon dia, bona hora.
I seguim avançant, queden 3 minutets per arribar a les 9. Us volem explicar que la colla dels Encantats de Lloret participa demà al Carnaval d'Estiu de Tossa, que arriba a la 9a edició. Van ser els guanyadors de la categoria forana del Carnaval d'hivern del municipi tossenc, i per aquest motiu tornen a repetir.
Aniran disfressats de la mateixa forma, amb uns vestits inspirats en l'amor i la mort. En dona més detalls una membre dels Encantats, Cassandra López.
Participem bàsicament perquè vam participar en el Carnaval d'hivern i vam ser els guanyadors a categoria forània, i ens han convidat al Carnaval d'Estiu. La gent que vingui a veure és la mateixa disfressa que tenim al Carnaval d'hivern, doncs anem amb la mateixa carrossa i amb la mateixa disfressa tota la colla. La disfressa està relacionada amb el ritual de l'amor. És una mica fantasia, però és el ritual d'amor, i es diu Lupercalia.
Hi haurà una trentena de participants de la colla. Tots estan molt satisfets de poder repetir i allargar el carnaval fins a l'estiu.
La veritat que és molt positiu, no? Perquè senyal que hem agradat, que en el jurat hi agradem, i per nosaltres és una manera d'allargar el carnaval, doncs, no només a l'hivern, sinó a l'estiu. Serem una trentena aproximadament, perquè l'estiu és complicat reunir-nos tots, però intentem fer el màxim possible perquè siguem molta colla i fem goig.
Aquest any participen 10 colles al Carnaval d'Estiu de Tossa, i el recorregut comença a la Mar Menuda i va fins al sector de Racó, passant per l'avinguda de Sant Ramon de Penyafort i el Passeig de Mar. I posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora d'aquest divendres 30 d'agost. Recordar-vos només que demà dissabte, com sempre al llarg de l'estiu, hi ha audició de sardanes a la plaça de la Vila, que en aquesta ocasió anirà a càrrec de la Cobla Ciutat de Terrassa. Començarà, com sempre, a les 10 de la nit. Hi haurà dues sardanes de concert i 5 de ball. I serà a la plaça de la Vila, com dèiem, a les 10 de la nit, amb la Ciutat de Terrassa, mentre que l'endemà diumenge hi ha el concurs de colles sardanistes que s'organitza aquí a Lloret des de fa 50 anys, és la 50a edició, i participen en aquesta ocasió 17 colles, la majoria d'arreu de les comarques gironines, tot i que també n'hi haurà, com sempre, alguna de Barcelona. És una cita que es vol seguir mantenint després de 50 anys per seguir fomentant la pràctica de les sardanes. I ho deixem aquí, moltíssimes gràcies, com sempre, que passeu un molt bon cap de setmana i un bon inici del mes de setembre, que ja sabeu que comença aquest diumenge. Moltíssimes gràcies, com sempre, que vagi tot molt bé.
Centre d'Estudis de Llengües ha patrocinat el Bon Dia, Bona Hora.